L'Agència Catalana de l'Aigua troba aigua subterrània al Besòs per abastir l'àrea metropolitana de Barcelona. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
L'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, té pràcticament enllestits 6 pous que podran captar més de 1.600 litres d'aigua per segon del riu Besòs. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, les prospeccions que ha fet l'ACA garanteixen quantitat i qualitat d'aigua i justifiquen una operació que ha costat més d'un milió d'euros. Pel volum d'aigua que necessita la població de l'àrea metropolitana de Barcelona, uns 3 milions de persones, això què representa, Montse Poblet?
Doncs inicialment, com deia, se n'extrauran 1.600 litres per segon, l'equivalent al 16% del que consumeix l'àrea metropolitana, però els pous tenen capacitat per aportar-ne fins a 2.600, que es correspon amb una quarta part del consum. Tot i que les obres dels pous s'acabaran aquest juliol, les extraccions estan condicionades a la construcció de dues noves potabilitzadores al Besòs, que són les que hauran de tractar l'aigua que s'obtingui, la que està fent els projectes i ja ha triat els terrenys.
Nova eina, doncs, per lluitar contra la sequera. Una sequera que ha provocat que no només la meitat de la superfície de Catalunya està ara mateix en risc d'assecar-se, Sara Riera.
Una dada alarmant que avui ha fet pública el CREAF, el Centre d'Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals, coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient i que també té molt a veure amb les urbanitzacions o l'extracció dels recursos minerals.
Pugen les infeccions de Covid, que ja és el primer virus que circula entre els infants i el quart entre els adults.
En només una setmana s'han detectat 300 casos nous relacionats probablement amb la nova subvariant, que és molt més contagiosa, tot i que no és greu. Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar, creu que està circulant més entre els nens perquè no tenen tanta memòria immunitària.
Molt probablement infeccions amb nens, com que no tenen tant històric d'infecció, per tant, els virus, al final els patògens busquen els seus propis nichos per on pot extendre's, no? Des de la seva pròpia ecologia.
A tot això, mai hi havia hagut tants treballadors estrangers a Catalunya com fins ara. Són el 28% de la població i majoritàriament són dones.
Gairebé totes treballen a la restauració, la neteja i el treball domèstic, malgrat que, i això és ben important de remarcar, moltes tenen carreres universitàries, com explica la professora de la Universitat de Barcelona, Judit Vall.
El temps que passa fins que aconsegueixen homologar els seus títols fan que s'hagin de subocupar. I si portes massa temps en aquesta subocupació, més difícil és trobar un lloc de treball que sigui corresponent als teus nivells d'educació.
Són notícies d'avui, segon dia de la selectivitat. Aquest matí ha tocat història i història de la filosofia, a més de les assignatures de modalitat, com ara matemàtiques o llatí.
Una de les novetats d'aquest any era justament que els alumnes podien triar entre història i història de la filosofia i un 60% ha escollit història.
Jo he fet filosofia i ha sigut bastant senzill, ens han sortit dos temes bastant assequibles.
He fet història també, penso que les segones de la font han sigut una mica rebuscades, però les altres han sigut assequibles.
En la informació internacional, el president nord-americà Joe Biden ha aterrat avui a França, on demà participarà conjuntament amb Macron i amb altres líders mundials en els actes del 80è aniversari del desembarcament de Normandia. Al Catalunya migdia anirem fins a París per saber què està marcant allà la campanya electoral per les europees d'aquest diumenge. I en temps de cultura, viatjarem a Las Vegas, als Estats Units. Allà, aquesta matinada, el restaurant de Barcelona Disfrutar es podria convertir en el millor restaurant del món. I quan faltin 20 minuts per arribar a les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El president del Barça, Joan Laporta, justifica la destitució de Xavi Hernández.
Confirma que el principal motiu era la pèrdua de confiança que va detectar en Xavi respecte a la plantilla i exigeix al nou tècnic del Barça, Hansi Flick, treball i guanyar. Al Catalunya Migdia repassarem el més destacat de l'entrevista d'hora i mitja que va fer Joan Laporta als mitjans del club. També sentirem Eduard Romeu, l'ex vicepresident econòmic del club, que va passar pel Tot Costa, i el Damià Aguilar ens donarà detalls de la notícia que fa dies que ja ens va avançar. Marc Márquez fitxa per Ducati.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Doncs a aquesta hora destaquem que hi ha cua compacta a la pota sud de Cornellà al Prat, sentit Castelldefels, per un accident amb turismes implicats que ocupa part de carril. A l'autovia 7, 2 quilòmetres a Tarragona, sentit Vilaseca, per obres, i a la C60, a la Roca, hi ha tallada la sortida 8 per l'incendi d'un camió, segons dades del Servei Català de Trànsit. Què passa al transport públic? Doncs, segons ens ha informat Renfe, hi ha un problema d'agulles abans d'entrar a Calatayud, a Saragossa, i afecta amb retards generalitzats tots els trens d'alta velocitat.
Això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Avui calor d'estiu?
Sí, gairebé. De fet, ara mateix ja hi ha observatoris bàsicament de ponent que arriben als 30-31 graus. Doncs bé, demà li hem de sumar un parell de graus més. Més calor i atenció, demà el vent rescalfat de sud que podria disparar la temperatura a l'Alt Empordà fins als 36-37 graus. Divendres i dissabte, en conjunt a Catalunya, encara farà més calor. Per tant, venen tres dies, dijous, divendres i dissabte, de calor contundent d'estiu, sense precipitacions, s'aturen, però amb possibilitat de canvis i temperatura més baixa diumenge i els inicis de la setmana vinent.
Molt bé, doncs ho anirem seguint els pròxims dies. Francesc, gràcies, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Passa endavant per disposar de més aigua potable procedent del riu Besòs. L'Agència Catalana de l'Aigua té pràcticament enllestits 6 pous que podrien arribar a subministrar el 25% de l'aigua que consumeix l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquests pous, que estan a Montcada i a Sant Adrià, captaran l'aigua del riu que es filtra a la terra i així es podrà preservar l'aqüífer. Montse Poblet, bon dia.
Les prospeccions que han començat l'any passat a prop del Besòs garanteixen quantitat i qualitat de l'aigua extreta i justifiquen una operació que ha costat més d'un milió d'euros. En total, s'estan fent 6 pous, dels quals es podrà extreure com a mínim 1.600 litres d'aigua per segon. Això representa el 16% del que consumeix l'àrea metropolitana, però no es descarta arribar als 2.600 litres que es corresponen amb una quarta part del consum. Elisabet Mas, directora de l'àrea d'execucions de l'agència, ens confirma que el que han trobat és prou bo per poder-ho potabilitzar.
Les anàlisis d'aquesta nostra, les anàlisis completes encara les hem de fer, però de moment l'aigua és prou bona.
Tres pous de Montcada ja estan acabats i els tres de Sant Adrià quedaran enllestits al juliol, però no es posaran en marxa fins que s'hagin construït les noves potabilitzadores del Besòs, que són les que hauran de tractar l'aigua que se n'està. Inicialment, les dues plantes havien d'entrar en funcionament el 2030, però amb la sequera el calendari es va avançar al 2025, a l'any vinent. L'Ajuntament de Barcelona ja ha garantit a l'ACA un terreny per fer la del Bon Pastor i a Montcada el solar escollit és privat i, per tant, s'haurà d'expropiar.
Molt bé, doncs són els passos previs per fer aquestes dues potabilitzadores i poder aprofitar aquesta aigua que l'ACA ha trobat a la llera del riu Besòs i que podria subministrar en el màxim, en el seu pic, el 25% de l'aigua que necessita l'àrea metropolitana de Barcelona. A tot això, mentre avui hem conegut dades preocupants, més de la meitat de la superfície de Catalunya està en risc de desertització. Avui, que és el Dia Mundial del Medi Ambient, el Centre d'Investigació Ecològica i d'Aplicacions Forestals, el CREAF, alerta que el sòl és cada vegada més àrid i que això podria arribar a suposar la degradació permanent de les terres que abans eren cultivables, en Alfonso.
La situació hídrica de Catalunya, agreujada pel canvi climàtic i les pràctiques insostenibles, ha afavorit que dues terceres parts del territori es puguin acabar convertint en desert. Vicenç Carabassa, investigador del CREAF, alerta de les zones més vulnerables.
Les comarques de la conca de l'Ebre, també del sud de Tarragona, les comarques centrals de Tarragona serien les que es trobarien amb un risc més elevat de desertificació a nivell català.
La Universitat Politècnica de Catalunya ha creat un mètode que pot prevenir i detectar la destrucció de boscos per causes naturals o humanes. L'ha creat el físic Giulio Tirabassi, professor de la UPC i de la Universitat de Girona, que explica què ha suposat arribar fins a aquest punt de no retorn en altres punts del món.
Condicions més àrides, menys plantes o més herbes i menys arbres. Aquesta seria la transició de foresta a sabana que es veu, per exemple, en el tròpic. I, honestament, no hi ha hagut molta atenció a Europa. I llavors encara més poca en regions concretes com pot ser Catalunya.
Des del CREAF, però, creuen que encara es pot actuar per millorar la fertilitat dels sòls semiàrids amb pràctiques com l'agricultura regenerativa. Segons l'Atlas Mundial de la Desertificació de la Comissió Europea, més del 75% de la superfície terrestre ja està degradada i més del 90% podria arribar a estar-ho al 2050.
Més coses. Les infeccions per Covid-19 a Catalunya experimenten una tendència a l'alta amb més de 300 casos nous en només una setmana. De fet, hi ha hagut més de 1.700 contagis, la xifra global més alta des de finals del mes de gener, tot i que estem lluny dels més de 5.000 casos que teníem a finals de l'any passat. Purificació Barceló, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara és el quart virus en circulació en els adults, però és el primer ja en els infants.
Sí, es tracta d'un increment de casos que s'està notant sobretot a l'atenció primària, com ha reconegut a Catalunya Ràdio Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Creu que el virus podria estar circulant més en infants perquè tenen menys memòria immunitària.
Infeccions amb nens, com que no tenen tant històric d'infecció, per tant, els virus, al final els patògens busquen els seus propis nichos per on pot extendre's. I, per tant, els nens, doncs, probablement no tenen tanta memòria immunològica.
Aquesta pujada de casos està probablement relacionada amb la nova subvariant anomenada Flirt, que fa setmanes que circula ja a casa nostra.
Sí, és molt més contagiosa, però no més greu, i té més capacitat de saltar-se la nostra immunitat, la qual cosa pot afavorir una pujada de casos les pròximes setmanes.
Sí, és possible, perquè si hi ha aquest escapament del sistema immunitari, pot ser, no?, que hi hagi més reinfeccions. El que passa és que la majoria de persones probablement passaran una reinfecció pràcticament sense enterar-se, com si fos un refredat, un quadre molt lleu.
Pel que fa als hospitals, ara hi ha 181 persones ingressades en llits convencionals, 7 més que la setmana passada i 4 a l'UCI.
A tot això, el 28% dels treballadors que hi ha ara mateix a Catalunya són estrangers. És un rècord històric, segons les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu. Dels 3,8 milions d'ocupats, gairebé 1 milió han nascut fora. Prop de la meitat venen de l'Amèrica Llatina. Al darrere hi ha els països de la Unió Europea, l'Àfrica i l'Àsia. Pilar García.
I el 63% dels ocupats estrangers tenen menys de 44 anys, mentre que els treballadors nascuts aquí, més de la meitat, superen aquesta edat. Segons Judit Vall, professora de la Universitat de Barcelona, l'envelliment de la població autòctona i el descens de la natalitat expliquen per què cal mà d'obra estrangera.
Cada vegada hi ha menys treballadors que formarem part de la població activa nascuts aquí. I, per tant, això fa que, per mantenir els nivells de creixement econòmic, doncs necessitem treballadors que són nouvinguts.
Els arribats a l'Amèrica Llatina treballen sobretot en la restauració, la neteja i el servei domèstic. Hi ha més dones que homes ocupats procedents de països llatinoamericans i sovint tenen un nivell de formació superior al que requereix la feina que fan. I la població xinesa a Catalunya ha deixat de créixer i majoritàriament té un negoci. Lam Chuenping és el president de la Unió d'Associacions Xineses.
Va ser quasi 5 o 6 anys que no ha llegat més xino, perquè China la economia està bé, hi ha molt treball i aquí tiene que treballar incluso más que en China para ganarse la vida. Tiene todo negocio, tiene que sea un bazar, un pub, y por eso difícilmente encuentra un chino que está cobrando de paro.
Els procedents d'Àfrica estan ocupats en més proporció que els nascuts aquí a l'agricultura.
D'aquí a 2 minuts, serà 2:15 de la tarda. Fem una pausa i de seguida una última hora del Tribunal Constitucional que té impacte directe en dilluns, la jornada en què en constitueixen el Parlament de Catalunya.
Catalunya migdia.
¿Me dices tu nombre, por favor?
Mi nombre, Peyu.
De acuerdo, Peyu.
No, Peyu no, Peyu, con i.
Bien. Peyu.
Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes d'EPI i seguretat a la feina i, a més, amb personalització del vestuari laboral. Obramat, on compren els professionals.
Ara Menorca més a prop amb el nou Fast Ferry Margarita Salas de Baleària. I és que només 3 hores i mitja podràs estar gaudint de l'illa. El teu viatge a Menorca amb Baleària des de 65 euros. I porta amb tu el cotxe i tot el que necessitis. Reserva ja a baleària.com les teves vacances a Menorca. Baleària i Consell de Menorca.
Tant fa quantes eleccions hagis viscut.
O si aquestes seran les teves primeres.
Les properes eleccions sempre són les més importants.
Aquesta és la bellesa de la democràcia. Europa.
Eleccions europees 9 de juny. Fes servir el teu vot o algú altre decidirà per tu.
Quan va ser l'última vegada que et vas divertir al volant?
Difícil, eh?
Nou Suzuki Swift amb un disseny completament nou. Tecnologia híbrida, etiqueta Eco, connectivitat a smartphone amb Suzuki Connect i tracció 4x4 disponible. Redescobreix la sensació de divertir-te al volant. Vine a la prova. Play Swift.
Xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Què farem avui?
Anirem a l'Àfrica a veure zebres. Ens disfressarem de robots. Farem piruletes de xocolata. I abans d'anar a dormir, visitarem el castell de la Rita Pinyada. Què et sembla?
Que bé! Arriba tard de Tano!
Entra a cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. L'aventura de llegir comença amb El Tatano, el cavall fort dels petits.
Catalunya migdia.
Passa un minut d'un quart de tres de la tarda. El Tribunal Constitucional tomba el vot telemàtic que fins ara havia fet Lluís Puig al Parlament de Catalunya i, per tant, deixa a l'aire els que hi ha previstos per dilluns, que s'ha de constituir el Parlament de Catalunya. El vot del mateix Lluís Puig i també el de Carles Puigdemont. Última hora des de Madrid. David Melgarejo, bon dia.
Molt bon dia. Doncs ens posem en antecedents. El que s'anul·la des del Tribunal Constitucional és un acord de la Mesa de Majoria Independentista del Parlament de Catalunya del 18 d'abril del 2023 que esmenava una altra sentència del Tribunal Constitucional que havia anul·lat el vot delegat de Lluís Puig. El PSC, l'endemà d'aquesta atribució del vot telemàtic, va demanar una reconsideració a la mesa que no va arribar i, per tant, ho va portar al Tribunal Constitucional, que ara sentencia anul·la aquest vot en funció de l'article 23.2 de la Constitució espanyola. Diu que generar aquest sistema no va en contra, diguéssim, de la igualtat de tots els càrrecs públics en aquesta institució. Era el que defensava el PSC en el seu recurs i, com deies, no només li dona la raó al PSC, sinó que això té importants conseqüències de cara a aquest ple de Constitució del Parlament de Catalunya de dilluns per Lluís Puig, però també per les altres, pels altres diputats que són a l'exili.
Doncs precisament les negociacions del futur govern de la Generalitat a Catalunya i també el cas de Begoña Gómez estan marcant la recta final de la campanya de les eleccions europees de diumenge. Junts per Catalunya ha demanat a Esquerra Republicana que no tingui la temptació de facilitar la investidura del líder del PSC, Salvador Illa, perquè suposaria, segons el partit de Carles Puigdemont, un retrocés nacional pel país. Martí Ferrero.
Esquerra en el punt de mira de Toni Comín. El cap de llista de Junts aposta per no pagar el preu altíssim assegurat que representaria investir Salvador Illa quan els objectius de l'independentisme es poden obtenir fent front comú a Madrid, condicionant els pròxims pressupostos de l'Estat. Per Comín és tranquil·litzador que el vot dels republicans l'acabi decidint la militància en una consulta i s'ha mostrat esperançat que Esquerra tanqui la porta al candidat socialista.
Des de l'independentisme se li obrirà la porta a un president que està destinat a deconstruir l'autogovern i a desnacionalitzar Catalunya, repeteixo. Des de l'independentisme se li obrirà la porta amb un president de la Generalitat que està destinat a deconstruir l'autogovern i a entrar en un procés de desnacionalització.
També ha insistit que la restitució de Carles Puigdemont com a president no només enterraria definitivament els efectes de l'aplicació del 155, sinó que serviria per fer avançar les negociacions de Ginebra amb el PSOE. I com més avancin, ha rematat, més estabilitat tindrà la legislatura de Pedro Sánchez.
Això pel que fa a Junts per Catalunya. Mentrestant, Lluís Llach demana als partits polítics independentistes unitat per aconseguir el govern de la Generalitat. I si no és possible, diu, els emplaça a forçar la repetició d'eleccions fins que es posin d'acord, encara que la societat estigui cansada d'anar a votar. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, el nou president de l'Assemblea Nacional Catalana creu que les forces sobiranistes tenen prou pes com per aconseguir la presidència del govern.
M'agradaria que els tres partits sobiranistes es posessin d'acord i poguessin fer govern. Si això vol dir que ara no pot ser i pot ser de resulta el mes d'octubre, doncs el mes d'octubre.
Lluís Llach demana que els partits independentistes no caiguin en els tripijocs, diu, de Pedro Sánchez, i que s'ha d'evitar la presidència de Salvador Illa per evitar la desnacionalització del país. I com us dèiem, el cas de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, també està sent protagonista en aquests últims dies de campanya electoral. L'independentisme i també Podem han demanat al president espanyol que passi de les paraules als fets i que actuï contra els jutges que practiquen el lawfare. Roger Santaló.
La candidata d'Esquerra a les eleccions europees, Diana Riba, ha reclamat a Sánchez que utilitzi totes les eines que té a l'abast, en comptes de queixar-se a través de cartes adreçades a la ciutadania. Són declaracions en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
Ja n'hi ha prou d'aquest drama o d'aquest sainet o d'aquesta telenovela, com ho vulgui dir el ciutadà, de Sánchez, i jo crec que el que necessitem amb la repressió que vivim és posar-nos a treballar. El president d'un govern té molts micros per parlar a la ciutadania i, sobretot, el que té és moltes eines per acabar amb la situació de lawfare que estan patint i que estem patint de fa molts i molts anys.
Des de Barcelona, la cap de llista de Podem a les europees, Irene Montero, també ha demanat a Pedro Sánchez que actuï contra els jutges que es comporten, segons les seves paraules, de manera reaccionària. Montero ha lamentat que el PSOE hagi ignorat durant anys que hi ha hagut persecucions judicials amb finalitats polítiques contra l'independentisme o Podem, i només ho denuncia ara que ho pateix.
Que nunca se haya solidarizado e incluso que haya llegado a legitimar esa guerra judicial y mediática diciendo que era simplemente la independencia del poder judicial, cuando claramente lo que estaban haciendo esos sectores reaccionarios atacando a las formaciones independentistas o atacando a Podemos era precisamente condicionar los procesos electorales y condicionar el voto de la gente, pero este es el momento de pasar de las cartas al boletín oficial del Estado.
La candidata de Podem ha demanat que renovi el Consell General del Poder Judicial al marge del PP i ha proposat l'aprovació d'una llei de mitjans per lluitar contra les notícies falses.
Passant 6 minuts d'un quart de 3 de la tarda, el president nord-americà Joe Biden ha aterrat avui a França, on demà participarà conjuntament amb Emmanuel Macron i amb altres líders mundials en els actes del 80è aniversari del desembarcament de Normandia. Les celebracions del que va ser el punt d'inflexió de la Segona Guerra Mundial contra els nazis arriben en plena guerra d'Ucraïna. Aquest conflicte, juntament amb el de Gaza, estan marcant bona part de la campanya electoral per les europees a França. París, Isabel Galí, bon dia.
Bon dia. Biden arriba per una llarga visita de 5 dies a França. És una nació amiga, aliada, en deute amb els Estats Units des d'aquell alliberament en què tants soldats nord-americans van morir, però que no sempre ha estat alineada amb la política de Washington. Si el conflicte al Pròxim Orient, Macron ha estat més crític amb Israel, el d'Ucraïna, Biden es troba còmode amb la iniciativa del president francès d'enviar-hi instructors militars. A Normandia, el president nord-americà s'ha de trobar amb l'ucraïnès per debatre què cal fer davant les recents pèrdues de territori a Kharkiv. Les commemoracions dels aliats destacaran que l'antic aliat soviètic a la Segona Guerra Mundial ara és l'enemic número 1. Rússia no hi ha estat ni convidada aquest cop. I el primer ministre Atal demanava unitat a totes les forces polítiques franceses davant les ingerències russes a les eleccions europees.
El que està en joc aquest diumenge i els anys que venen és la nostra capacitat de defensar-nos. Defensar-nos com a francesos, estan més units amb els nostres socis europeus per fer front a aquestes ingerències que només volen una cosa, dividir-nos i aïllar-nos.
Ingerències i amenaces, com els cartells que han aparegut avui a Moscou amb la imatge d'un soldat francès col·laboracionista amb els nazis que va morir a mans dels soviètics. No cometeu els errors del passat, hi diu. La política de Macron a Ucraïna ha obligat els dos partits que hi són més crítics a readaptar el seu discurs. El reagrupament nacional ja diu que cal ajudar Ucraïna per treure's de sobre la imatge de partit amic i finançat per Putin. I a l'extrema esquerra, comunistes i insubmisos demanen diplomàcia i negociacions.
I de França a Israel, allà primeres escenes de tensió abans de la marxa anual del Dia de Jerusalem, una jornada del nacionalisme israelià exaltada aquest cop per la guerra a Gaza. Centenars de radicals jueus s'han exhibit a l'esplanada de les mesquites i, malgrat el desplegament policial, han forçat impunament els negocis àrabs a tancar. Seguint aquesta jornada a Jerusalem Est, hi ha la nostra corresponsal Roser Oliver Olivella. Roser, bon dia.
Bon dia. Primers càntics i escaramusses a Ciutat Vella quan un grup de joves extremistes jueus han forçat violentament els botiguers àrabs a tancar les seves botigues dels carrers per on aquesta tarda ha de passar la marxa de les banderes. Una desfilada ultranacionalista israeliana que celebra l'ocupació de Jerusalem Est durant la Guerra dels Sis Dies de l'any 1967. Així ens explica el que ha passat Rimon Himos, propietari d'un cafè que ha hagut de baixar les persianes.
La policia ens ha demanat que tanquem, no per les botigues, sinó pels nanos que provoquen problemes a tothom. Per això ens han avisat, si us plau, tanqueu i així els nanos marxaran. Això és violència, nois que fan coses molt dolentes. Mira, totes les botigues han hagut de tancar per aquests nanos. Així de simple i fàcil.
La policia ha desplegat uns 3.000 agents en la que es preveu que serà una de les marxes més violentes dels últims anys a causa de l'actual guerra a Gaza. Uns 800 grups extremistes jueus han entrat a l'esplanada de les mesquites amb banderes israelianes i amb càntics provocatius. Diversos colons també han fet rituals talmúdics a una de les portes principals d'accés a l'esplanada, el tercer lloc més sagrat pels musulmans després de la Meca i la Medina. La tensió, per tant, és màxima a l'espera que comenci la marxa en què hi participaran els ministres d'extrema dreta Bezalel Smotrich i també Itamar Ben-Gvir, que ocupa la cartera de Seguretat Nacional, de qui depèn el cos de la policia, que suposadament ha de garantir que la jornada transcorri sense incidents.
Tornem a Catalunya, queden 4 minuts per arribar a 2:15. L'examen d'història i el d'història de la filosofia protagonitzen el segon dia de les proves de selectivitat. És una novetat d'aquest any. Els 42.500 alumnes han pogut escollir quina de les dues proves volien fer. Aquesta tarda encara queden proves d'especialitat i els exàmens s'acabaran demà, Sara Canyeter.
Sí, un 60% dels alumnes s'ha decantat per fer l'examen d'història. Aquí els han proposat 4 temes i n'havien d'escollir 2. Entre ells ha sortit la primera etapa del franquisme o la Guerra Civil a Catalunya. I a Història de la Filosofia se'ls ha preguntat per Descartes i Locke. Els alumnes han sortit contents d'aquests dos exàmens perquè diuen que eren temes previsibles. On sembla que han anat també és a l'examen de modalitat de matemàtiques científiques. La Maria, l'Ona i la Clara són alumnes de l'Institut Escola Costa i Llobera de Barcelona.
Jo he fet la mateixa científiques i he sortit plorant. M'ha anat bastant malament, m'ha anat prou bé. És veritat que l'he trobat una mica difícil, sobretot bastant llarg, algunes preguntes. M'ha anat bastant malament matemàtiques, no he pogut ni acabar l'examen. M'ha semblat molt llarg i la dificultat dels problemes no era la mateixa en la que hi havia altres anys. Molta gent s'ha desconcertat.
Ara a la tarda hi ha exàmens de matèries d'especialitat, com per exemple Biologia o Literatura Catalana. Demà acaben les proves. A primera hora ho faran amb l'examen de català.
Els menors d'edat podran anar als toros a les Balears. El PP i Vox s'han tornat a donar la mà per tal que es modifiqui la llei, aprovada l'any 92, que prohibeix fins ara l'entrada dels nens a les corrides de toros. La mesura era dins de l'acord de governabilitat que va portar Marga Proens a la presidència. Mallorca, Caterina Carmany.
A poc, totes les demandes de Vox es van fent realitat i quan s'hagi acabat el tràmit parlamentari, els nins i nines podran anar als toros. Des de l'extrema dreta ho defensava Maria José Verdú i Cristina Gil del PP gairebé repetia el seu argument.
La libertad de los padres de decidir la educación y la cultura que desean para sus hijos, incluido el acceso a nuestras tradiciones nacionales, como es la tauromaquia. Es que a veces a los padres esto de que los hijos siguen siendo del Estado les cuesta un poco entender. Ahora nos dirán que protegen al menor y yo les diré que coartan su libertad, eso sí. Solo cuando hablamos de los toros.
El PP ho compara amb els tractaments hormonals per canviar de gènere permesos als menors. Tota l'oposició ho qualifica d'aberració.
La donació d'òrgans i de teixits a Catalunya assoleix fites històriques. Per primera vegada s'ha arribat a les 50 donacions per milió d'habitants, una xifra que en pocs països del món s'aconsegueix, Mònica Mas.
Des de començament d'any s'han obtingut més de 150 donants cadàver, que juntament amb els donants vius han permès fer uns 533 transplantaments d'òrgans, per ara un 18% més que en el mateix període de l'any passat. Àlex Tor és el president de l'Organització Catalana de Transplantaments.
Penseu que la mitjana de donació per milió de població està a 20 i l'estat espanyol sobrepassa els 50. A Catalunya hem arribat. Catalunya no ha estat mai el primer o el segon en donació, sí que hem estat sempre en trasplantaments a dalt de tot. Però que estiguem superant els 50 vol dir que realment doncs, estem en un nivell d'excel·lència amb la donació.
I a sobre, d'aquí a pocs dies quedarà aprovat el reglament de la Unió Europea SOHO. Què és això exactament, Mònica?
Sí, és una normativa de compliment obligat pels estats que regularà la seguretat i la protecció de la donació de substàncies d'origen humà, és a dir, sang, teixits i cèl·lules. Això implicarà que els estats hauran de crear la infraestructura necessària per regular, supervisar i protegir donants i receptors.
S'enforteixen elements com la protecció del donant. El donant, la donació ha de ser solidària, ha de ser altruista. Aquest donant s'ha de cuidar, s'ha de protegir i és que és molt important que Europa hagi decidit, diguem-ne, posar en una normativa comú totes les substàncies d'origen humà amb aquests requeriments.
Aquí també entraran les cèl·lules per la reproducció humana, malgrat que no deixa clar si s'haurà de regular la remuneració econòmica en aquest tipus de donació, que només es fa en aquest tipus de cèl·lules. També hi entraran aquí la microbiota o la llet materna.
bones previsions a la campanya de collita de préssecs que acaba de començar. El sector la qualifica de normal després de 3 anys d'haver estat marcada per la sequera i les gelades i amb una qualitat, diuen, excel·lent. Lleida, Pere Joan Álvarez.
Estem davant una campanya normal, amb bons calibres i que no s'ha solapat amb les del sud de la península. Tot plegat permet que el sector respiri tranquil. El fet que la producció catalana no se solapi amb d'altres té dues repercussions positives. No hi ha problemes de falta de mà d'obra i els preus són més alts, tot i que no compensen l'increment dels costos de producció. Sentim Sergi Balué de Jarc i Jaume Gardenyes d'Upé.
Manca de mà d'obra no en tenim. Esperem que continuï així la campanya. És una campanya normal, tenim la nostra gent, l'anem cridant, va venint, tenim els allotjaments. És una campanya que es desenvolupa amb total normalitat.
Han set molt més alts d'aquestes 10 o 15 cèntims que els costos ens han pillat a nosaltres. Entre la mà d'obra, els fitosanitaris, portem una inflació des de la guerra d'Ucraïna d'uns 20 o 22 cèntims més per quilo.
Segons les previsions, enguany es colliran més de 380.000 tones de fruita de pinyol a Catalunya, la majoria de les quals a la demarcació de Lleida. Això és un 4% menys respecte al 2023.
La conferència hidrogràfica de l'Ebre ja té la solució per evitar futures crescudes del riu Cinca al sud del Segrià. S'obrirà un nou curs d'aigua que redueixi la pressió del riu quan augmenta el cabal i eviti així inundacions en finques agrícoles. Seguim a Lleida amb la Noelia Caselles. L'objectiu és evitar danys com els que hi va haver fa 2 mesos a Massalcoreig.
Sí, quan l'augment del cabal provocat pels desembassaments va trencar un mur de contenció i va inundar finques agrícoles. Les actuacions se centraran al marge dret del Cinca, d'on s'extraurà sediment per obrir aquest nou ramal. Josep Maria Vallès, alcalde de Massalcoreig, celebra que la CHE assumeixi el cost de les solucions definitives, però lamenta que la Confederació no pagui els desperfectes que va ocasionar l'aigua.
Podem dir que estem satisfets a mitges perquè, per lo menos, és que arreglar el mur al final, si no arreglen el riu, serà sempre una cosa temporal.
Vallès admet, però, que reparar el mur danyat serà més fàcil i barat si es rebaixa el cabal del riu.
Bueno, ja no seria la gran obra, com si l'aigua continués espetegant allí, que sí que en 4 o 5 anys ho tornaria a trencar. Vull dir, però bueno, es té que fer.
Les obres del nou curs del riu començaran a partir de la tardor per evitar coincidir amb el període de nidificació d'ocells a la zona.
I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Torredembarra, al Tarragonès. El cadàver l'han trobat a l'interior d'una furgoneta en una zona a prop de la platja. Torredembarra, Manel Sastre.
Agents de la Unitat d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra han passat tot el matí recopilant evidències a l'interior de la furgoneta i al seu voltant per intentar tenir pistes de quan i com es va produir el crim. El jutge de guàrdia ja va ordenar l'aixecament del cadàver ahir a última hora del vespre, després que un testimoni va alertar la policia que el vehicle portava dies estacionat a la zona. Es tracta d'una àrea d'aiguamolls, a tocar de la platja dels Muntanyans i de la depuradora, en una zona plena de canyars i camins per passejar. Els Mossos asseguren que el cos tenia signes de mort violenta. L'autòpsia haurà de donar detalls de la causa exacta de la mort i també es treballa per poder identificar el cos i si la furgoneta era seva. El cas està sota secret de les actuacions.
Passant 3 minuts de 2 quarts, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
A Catalunya Ràdio tenim la millor manera de passar la tarda.
Exacte.
Amb un programa amb col·laboradors que valen per dos.
Gonzalo Bernardos, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, en estèreo.
I els oients amb més empenta del panorama radiofònic.
El Vicente.
Digues.
Força.
Amb uns convidats que treuen ferro a la seva feina.
L'anada m'hem perdre 11 a 1.
Veu per la mà, 11 a 1.
Aquest és poc, eh?
Quin és el màxim?
Uns 15.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Carlos Cuevas, bona tarda.
Bona tarda, quin cas, molt bé.
De dilluns a divendres de 4 a 7 de la tarda.
Sí, està molt bé.
Amb Elisenda Carot.
La dama de la tarda.
Molt bé.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes? Catalunya migdia.
El restaurant barceloní Disfrutar es podria convertir aquesta matinada en el millor restaurant del món. La ciutat nord-americana de Las Vegas acull la nova edició de la gala The World's 50 Best Restaurants, on es revelarà el nom del preuat reconeixement. Enviat especial a Las Vegas, Francesc Garriga.
Las Vegas acull aquesta propera matinada el que alguns consideren els Oscars de l'alta cuina. Serà ja gairebé dijous al matí a casa nostra quan la gala dels 50 Best Restaurants, els 50 millors restaurants, anunciï quin és el considerat millor del món. I totes les mirades van cap al local barceloní Disfrutar. El restaurant situat al carrer Villarroel va obtenir la segona posició en la gala de l'any passat i tothom creu que els ha arribat el moment de ser coronats com els millors. Els grans rivals a Disfrutar són el madrileny Iberxo, de David Muñoz, l'Asador Echevarri del País Basc i el Chemist, de Copenhagen. Els experts col·loquen aquests com els màxims favorits. La gala fa una llista dels 50 millors restaurants del món, però ja coneixem els que van del lloc 51 fins al 100. I hi ha un altre restaurant de Barcelona. L'Enigma, d'Albert Adrià, s'ha col·locat 59è, escalant en un any gairebé 30 llocs.
Aquest restaurant, el Disfrutar, fa una cuina creativa i d'avantguarda que dirigeixen tres xefs, l'Oriol Castro, el Mateu Cassanyes i l'Eduard Xatruc. En declaracions a la CN, Cassanyes admet que situar-se com el millor restaurant del món culminaria un any rodó, però que el més important continuarà sent la constància i el treball.
Amb moltíssima il·lusió, sempre tens el dubte de si guanyaràs o no guanyaràs. Som conscients que la gastronomia és molt subjectiva, però evidentment amb el convenciment que el camí que hem dibuixat i quan anem dibuixant el tenim molt clar. I la veritat és doncs, que encarem la gala amb molta il·lusió, però amb cap sensació ni que siguem l'1 ni que n'haguem de quedar exclosos. Simplement l'expectativa del que hi pugui passar.
Més coses. Neix Abacus Futur, un projecte editorial i audiovisual de la cooperativa Abacus i del productor Jaume Roures. La corporació que incorpora els segells del grup Enciclopèdia Catalana té l'objectiu de ser punt de trobada dels creadors de continguts a Catalunya. A Barcelona, Montse Mas.
Els segells que ja tenia Abacus, el nou grup afegeix des d'ara els que acaba d'adquirir Enciclopèdia per un preu que no s'ha revelat, com La Galera o Univers, i també els de Viena Edicions i Suma Llibres. Però la idea, com ha explicat el director general d'Abacus, Oriol Soler, és anar molt més enllà dels llibres.
És una empresa de continguts, és una empresa que de multimèdia, és una empresa que tindrà editorials, però que també tindrà continguts audiovisuals, com poden ser continguts d'exposicions, de podcast, de ràdio.
Abacus Futur apostarà pels continguts en català, però sense renunciar al castellà, i de qualitat, com ha destacat el seu president Jaume Roures.
La gent de veritat no és idiota, ni tan sols els joves. Últimament sembla que per atreure els joves hem de fer el xitxarel·lo. Vaja, jo reivindico TV3 no només perquè hi vaig estar molts anys, sinó perquè ha estat, o continua sent per mi, un model.
El projecte, que vol ser coral, tindrà Xavier Mallafré com a director general i Ernest Folk com a director editorial. La seu, al carrer Peu de la Creu 4, al Raval de Barcelona, estarà operativa el gener de l'any que ve, quan s'acabin les obres de reforma.
Una nau del barri de Sant Martí, a Barcelona, acull el rodatge del primer llargmetratge català d'animació en stop motion, és a dir, rodat fent fotografies consecutives, fotograma a fotograma, per aconseguir la sensació de moviment. Es tracta de L'Olivia i el terratrèmol invisible, que explica la història d'una nena de 12 anys sacsejada pel desnonament de la seva família. Barcelona, Valèria Obreda.
Una pel·lícula que roda dins d'una nau, però que representa Barcelona i, com comenta la seva directora, Irene Iborra, provoca una sensació ben estranya.
La perifèria de Barcelona. Està molt reflexada. De fet, quan sortim al carrer és com veiem de nou els decorats de la peli. Llavors és com un bucle una mica raro, no? No surto mai d'esta pel·lícula.
Hi participa un dels principals especialistes en stop motion, Tim Allen, que ha treballat amb directors nord-americans com Wes Anderson i Tim Burton. Ens ha explicat la complicació de la tècnica.
En un dia sencer d'animació busquem uns 4 segons. Alguns dies tens els plans preparats i has de començar la tarda, però si comences de bon matí i fins al final del dia, 4 segons d'animació al dia és l'objectiu. Algunes altres coses són molt més complicades, com ara si hi ha molts personatges i coses amb molt de detall, per exemple. Llavors pot portar més estona, però com a mitjana són 4.
L'Olivia i el terratrèmol invisible va començar a rodar-se al març i s'acabarà al desembre, i preveuen que s'estreni als cinemes a la tardor del 2025. La pel·lícula, amb participació de 3CAT, es podrà veure al Super 3.
I La Força ens acompanya una vegada més a les estrenes a les plataformes d'avui.
Close your eyes.
Disney Plus estrena la nova sèrie de l'univers Star Wars, The Acolyte. Marc Garriga.
Un cop finalitzada la saga Skywalker, Disney mira enrere en el passat i viatja a l'època de l'Alta República. Presenta nous personatges mai vistos en una sèrie d'intriga i misteri que intentarà reflotar l'èxit de la franquícia i on l'amenaça del costat fosc continua sent ben present. A la mateixa plataforma s'estrena una nova proposta de Genius, la sèrie que repassa la vida ficcionada de grans personalitats nord-americanes, aquest cop Martin Luther King i Malcolm X. I a Filmin ha arribat una altra sèrie biopic, en aquest cas de l'actor britànic Cary Grant, Archie.
La temporada que ve hi haurà nous capítols de Crims a Catalunya Ràdio. Ho ha anunciat el director d'aquesta emissora, Jordi Borda, al MAC, al Mercat Audiovisual de Catalunya.
Al setembre hi haurà noves entregues de Crims en el format clàssic en podcast i, a més, amb una experiència que han investigat, han tingut temps. Una altra cosa de tenir una estructura com la de la ràdio pública és dotar els equips de temps per fer periodisme. Han tingut temps d'investigar un crim en concret des del punt de vista de les deliberacions del jurat i això serà, crec, bastant impactant.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Ja sabem per què Joan Laporta va destituir Xavi Hernández.
I bàsicament justifica la decisió pel canvi de criteri de Xavi respecte al nivell de la plantilla. Ara el sentim.
EAE Business School patrocina aquest espai.
El divendres 24 de maig el Barça feia oficial amb un comunicat la destitució de Xavi com a entrenador del primer equip. 11 dies més tard, ahir al vespre, Joan Laporta, el president, va parlar per primera vegada de l'adeu del tècnic. Ramon Salmurri, ara ja sabem per què va fer fora Joan Laporta a Xavi.
S'ha justificat el president en aquest podcast del president als mitjans del club, on Laporta que ha posat l'èmfasi en l'ambició. Això és el que ha fet, Laia, la gran diferència entre la mirada de Joan Laporta i de Xavi Hernández. Queda clar que diferien sobre la mirada de l'equip. I, a més, Joan Laporta s'ha justificat dient que ell també té dret a rectificar.
Hi ha unes declaracions del Xavi que canvia el discurs i després té unes converses amb el director esportiu referent a modificar o fer uns canvis substancials a la plantilla. A mi em provoca això un replantejament i tinc la percepció de que el que hem de donar és un nou impuls que ajudi aquesta plantilla a doncs, ser més competitiva. Tenim l'oportunitat d'incorporar el Hansi Flick, que creu fermament amb aquesta plantilla, amb aquests jugadors, i a més té l'ambició per poder competir al més alt nivell contra qualsevol altre equip i es veu capaç de guanyar qualsevol altre equip.
Per tant, queda clar que l'ambició és un punt fonamental en la decisió de Joan Laporta sobre les formes. Diu que va insistir molt ell al tècnic de parlar després de la final de la Champions femenina, però que davant la insistència de Xavi Hernández de voler veure's no li va quedar més remei, també suposo que evidentment a tomb de les informacions periodístiques d'aquesta reunió amb Hansi Flick, que a parlar amb el que encara era el seu entrenador. I encara sobre això, que les sortides de Koeman, Messi i Xavi va explicar a Laporta que són molt dures i que són sempre en interès del club, però que evidentment li han costat molt de gestionar. Sobre l'arribada de Hansi Flick, diu que és un fitxatge que fa temps que li anava al darrere, que es va enamorar de la via alemanya xerrant amb Ralf Rangnick, exdirector esportiu de Leipzig, i que li va fer un panorama, un mapa de quina era l'ascendència de cada un dels entrenadors que més destaquen a la via alemanya, com Thomas Tuchel o com Jürgen Klopp. Se li valora a Hansi Flick el desenvolupament del joc, el treball amb els joves i molt també l'aspecte físic. Molta incidència en el treball físic dels futbolistes. Diu Laporta que tenen detectat que el Barça cau en els partits a partir del minut 60. I que en Flick, tornem a aquest concepte de l'ambició, que ha arribat al Barça per guanyar.
En Flick li hem demanat treball, professionalitat, i ell ho assumeix, i li hem dit que el Barça, ell ha vingut per guanyar. És un equip que estarà més rodat, que amb ell doncs, creiem que pot agafar un punt de força física que el necessita aquest equip. Són jugadors molt joves, són jugadors que han d'estar molt ben preparats físicament. Els jugadors que no juguen també han d'estar molt més ben preparats físicament, i també jugadors com el Lewandowski, com el Gundogan, com jugadors que necessiten un entrenament específic, necessiten doncs, estar molt preparats físicament.
I sobre la planificació, diu que Flick i Deco, per cert, molt reforç cap a la figura de Deco, parlen d'un migcentre i un extrem. Del migcentre, diu Laporta, que està tenint en compte a Marc Casado, futbolista i capità del segon equip, que Lewandowski és la peça angular d'aquest projecte, que els jugadors joves tenen molt recorregut i que l'equip ha de fer un pas endavant. I encara, sobre altres qüestions, queda clar que la figura de Roger Grimau com a entrenador del primer equip de masculí de bàsquet està molt tocada, que la Superliga passa per un acord amb la UEFA, que el Madrid ha estat el gran beneficiat del cas Negreira i del cas dels avals, que va ser només un préstec i que l'estan retornant.
I a la mateixa hora que s'emetia l'entrevista amb Joan Laporta, al Tot Costa ens visitava l'exvicepresident econòmic Eduard Romeu. Romeu, que va dimitir del Barça el 14 de març i 3 mesos després, què diu del seu pas pel club, Salmorri?
Que va plegar per incompatibilitat professional, que ha defensat la gestió de Joan Laporta al capdavant del club, va fer palès el seu descontentament amb el tracte de Javier Tebas, el president de la Lliga. El Barça és optimista en la possibilitat de retornar a l'1-1, crític amb el contracte amb Lewandowski, tot i que admet que era necessari, diu que el cas dels avals només és una qüestió estètica, que no s'ha gestionat bé, i de fet ha estat dur amb la manera en què el club gestiona els pesos de la directiva.
Una mica més mala llet hagués tingut.
Sí?
Sí.
A l'hora de negociar amb els, fins i tot amb els seus companys de junta.
També. Sí, sí. Jo crec que...
Ha cedit massa, creu.
Jo sempre he procurat ser molt conciliador, molt respectuós, i de vegades, doncs, potser sí, que en algun moment determinat, doncs, haver fet el cop de puny sobre la taula i dir, escolti, s'ha acabat, això va per aquí i s'ha acabat, no?
Doncs aquest era Eduard Romeu. Després tornem amb tu, Salmorri, per parlar d'handbol i de Final Four a Colònia. Però ara toca l'altra notícia del dia. Una notícia que, de fet, ja fa dies que el Damià Aguilar ens l'està explicant a Catalunya Ràdio. Avui s'ha confirmat que Marc Márquez serà pilot oficial de Ducati MotoGP fins al 2026. Un fitxatge, Damià, que ha aixecat en renou en el mercat. Com l'hem d'interpretar?
La notícia és històrica pel que representa i per com es produeix, perquè no era la primera opció de Ducati. La marca italiana havia triat Jorge Martín i es va desdir per por de perdre el Cerverí, que els havia plantejat o l'equip vermell o me'n vaig. Dilluns, en veure Martín signar per Aprilia, ja teníem coll avall com aniria. Aquest matí s'ha fet oficial amb comunicat i comunicacions a xarxes amb un Marc Márquez vestit amb el vermell Ducati. Ha passat el que no volia el seu pròxim company, el bicampió Bagnaia. Pecco demanava algú que no trenqués l'equilibri intern. I Marc Márquez ho farà. És inevitable. El tro de Cervera ho porta de sèrie. I aquesta història, però, comença a partir del pròxim Gran Premi dels Països Baixos, a final de mes. Marc Márquez, tercer de la General, farà tot el possible per lluitar per aquest títol 2024 amb un líder Jorge Martín que voldrà endur-se l'1 a Aprilia si guanya i un campió vigent Bagnaia que vol continuar sent l'indiscutible número 1 de la marca italiana.
Doncs aquesta és la interpretació que ens ha fet el Damià Aguilar del fitxatge de Marc Márquez per Ducati. També amb motor, avui s'ha presentat el cartell del Gran Premi de Fórmula 1 que diumenge 23 de juny es disputa al circuit de Barcelona-Catalunya amb, Damià, una entrada immillorable.
El pòster és obra de l'il·lustrador barceloní Jordi Ferrandiz i mostra tocs de neo-art deco per representar la involucració de la ciutat de Barcelona en l'esdeveniment. L'Oriol Sagrera, que és el conseller delegat del circuit, diu que hi haurà més de 100.000 persones diumenge 23 i que, a més, volen que els ciutadans de Barcelona s'hi puguin acostar de franc.
Connecta el circuit de Barcelona amb la ciutat de Barcelona, que és un dels propòsits que tenim amb aquesta nova etapa, amb aquest nou circuit que estem posant en marxa. Una de les finalitats, un dels objectius d'enguany és que la ciutadania de Barcelona pugui accedir a l'esdeveniment de la Fórmula 1 de forma gratuïta, que la pugui gaudir, que la pugui trobar al centre de la ciutat i que pugui viure aquesta experiència com no l'havia viscut mai abans.
El dia 15 s'inaugurarà el Village a la plaça Catalunya amb una multiproposta relacionada amb la Fórmula 1 i el dia 19 al Passeig de Gràcia a les 6 de la tarda començarà una exhibició amb pilots de l'actual Graella. Un dels dos espanyols està confirmat. I encara el dia 20 hi ha previst inaugurar un dels edificis emblemàtics, el rooftop, que passa per sobre de la pista entrant a l'estadi.
Petita pausa i tornem.
Catalunya migdia.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prem el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. Hi som per ajudar.
La creació artística i la natura conflueixen a l'Auditori. Descobreix la Contranatura. Temporada 2024-2025. Entrades i abonaments ja a la venda a auditori.cat.
El veus i se't dilaten les pupil·les. T'hi apropes i la freqüència cardíaca t'augmenta. Descobreixes el seu interior i... revoluciona't abans d'accelerar amb els nous Audi A3 Sportback, All Street i Sedan. Condueix-los des de 250 euros al mes amb Easy Renting en 36 quotes, amb assegurança i manteniment inclosos. Entrada 9.545 euros, oferta Volkswagen Renting fins al 30 de juny. Consulta les condicions a Audi.es. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
No et perdis els millors festivals d'aquest estiu amb Entrades de Vanguardia. Gaudeix del Festival Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols, del Festival Peralada al Castell de Peralada i del Festival Terra Mar a Sitges, entre d'altres. Ja a la venda a entradesdevanguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Si vols preparar plats brutals, maleta de romer o en un pim-pam, devora el nou llibre de cuines. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
El Girona de bàsquet ha presentat Fernando Sanemeterio com a nou director esportiu del club i avui mateix Eduard Solà ha comunicat la primera decisió que pren.
A Fernando Sanemeterio el van anunciar dilluns com a nou director esportiu i avui l'han presentat i en el mateix acte han confirmat la continuïtat de Fotis Katsikaris a la banqueta de cara a la pròxima temporada.
Fotis va seguir siendo el entrenador con total confianza absoluta mía para el año que viene. Es una primera decisión tomada por mi parte y con total y absoluta confianza, porque creo que el año pasado ayudó mucho al club, muchos jugadores han crecido con él, han surgido químicas a final de año que nos hace pensar que el año que viene tiene que ser el que lleve el mando del equipo, no solo con jugadores, no solo con staff, sino con la grada.
Sanemeterio passa a formar part d'una àrea esportiva encapçalada per Jesús Escosa i on també hi haurà Eric Moleiro com a scout. Fernando Sanemeterio va ser jugador de l'equip gironí durant dues temporades, però els últims anys ha estat a València. Primer com a jugador i després com a entrenador ajudant. Ara serà el primer cop que exercirà com a director esportiu.
I una altra presentació d'avui, en aquest cas de futbol, Xavi García Pimienta ha estat presentat avui com a nou tècnic del Sevilla o del Serra.
El tècnic barceloní ha firmat per dues temporades i en la seva presentació ha recordat la seva llarga trajectòria com a tècnic per arribar fins avui, on té l'oportunitat, ha dit, d'entrenar un dels equips més grans del futbol espanyol.
Estoy siguiendo una progresión en mi carrera como entrenador. Llevo muchos años entrenando. Yo jamás he tenido prisa. He esperado mi oportunidad. Yo me siento preparado. El hacerlo bien en el Barcelona me dio la oportunidad de estar en Las Palmas. El hacerlo bien en Las Palmas me ha dado la oportunidad de estar aquí en el Sevilla. Estoy convencido de que estoy preparado y que va a salir todo bien.
García Pimienta ha afegit que el seu únic objectiu és guanyar i que sap perfectament els problemes econòmics que té el Sevilla, però que, tot i això, el projecte és il·lusionant.
Doncs fetes les presentacions, ara sí toca parlar de Colònia. Aquest cap de setmana es disputa la Final Four d'handbol. L'equip viatja demà, també ho farà el Ramon Salmurri. I, Salmo, aquests dies previs el que estem fent és sentir els jugadors.
Sí, per exemple, en una conversa molt interessant d'ahir al vespre al Tot Costa sobre aquesta Final Four, de com hi arriben el Barça, que arriba millor que el Kiel, de la ciutat i de l'equip de Kiel, i també fins i tot del Sant Fermín, amb alguns dels protagonistes que són Gonzalo Pérez de Vargas, Eduardo Corbindo, que és lateral dret del Kiel, i també l'analista de Catalunya Ràdio, Viran Morros. Barça i Kiel, la segona semifinal a les 6 de la tarda del dissabte, en directe al Tot Gira, un Barça que ha arribat molt sòlid davant un Kiel més irregular, que ha estat quart aquesta temporada a la Bundesliga.
Una vegada arribes a Colònia, doncs pot passar de tot. Que en principi arribem amb una dinàmica més positiva que ells, segurament sí, però que això té una importància mínima a Colònia també.
Aquí más o menos los objetivos son iguales, pero bueno, aquí en Alemania es una liga mucho más dura, mucho más competitiva, y sí que la gente está acostumbrada a jugar con presión. No creo que sea un factor que vaya a afectar al equipo.
Doncs aquest era un fragment d'aquesta conversa que ens deia el Salmurri i el Tot Costa amb Gonzalo Pérez de Vargas i Eduardo Corbindo. El Salmurri, que marxaràs demà cap a Colònia?
Això mateix, a les 6 de la tarda.
I que al cap de setmana s'hi afegirà el Sergi Camps per ajudar-te en les transmissions de la Final Four i també, com deies, Viran Morros com a analista de luxe que tindràs al teu costat.
Sí, exactament. Repetirà per segona temporada el Viran, un home amb 3 lligues de campions a la butxaca i que quan vas a Colònia veus que és una referència no només per tots els aficionats alemanys, sinó també per la pròpia EHF.
Doncs la Final Four d'handbol, que la seguirem, com sempre, a Catalunya Ràdio. serà finalment l'equip català que s'enfrontarà al Fraga a la final de l'Hockey Lliga Femenina. Ahir, en el tercer i definitiu partit de les semifinals, les vallesanes es van imposar per la mínima al Vilassana, Eudald.
En un partit molt competit i emocionant fins al final, el Palau es va acabar enduent el triomf per 2-1 i va fer valer el factor pista en el decisiu maig a les semifinals. D'aquesta manera, l'equip vallesà torna a una final de la Lliga Femenina d'Hockey per quart any consecutiu. La valoració la fa la jugadora del Palau, Laura Puigdueta.
Sabíem que seria un partit molt difícil. Al final, el Vilassana és un gran equip que aquesta temporada ens ha guanyat bastants cops. Amb aquest pavelló ple, que això la veritat és que és algo molt xulo.
La final entre el Fraga i el Palau comença ja aquest dissabte al migdia a la pista de les Fragatines. El segon partit, dijous de la setmana que ve, dia 13, a Palau Solità i Plegamans. I si fes falta un tercer partit, seria una altra vegada a la pista del Palau el dissabte 15 de juny.
Cada vegada falta menys per als Jocs Olímpics de París i els equips ultimen la preparació. Avui l'Ernest Macià ha pogut copsar les sensacions de l'equip de natació artística. I Ernest, què t'han traslladat? Quines sensacions tens?
Bé, les sensacions d'ahir és que poden aconseguir medalla, perquè hi ha hagut un canvi en la normativa que fa que seleccions més imprevisibles puguin aconseguir fins i tot la medalla d'or. Hi ha hagut un canvi que fa que es premiï l'originalitat i que es penalitzi molt si comets un error, i d'errors en cometen totes. Això pot fer que qualsevol equip, i a més, aquest any Rússia no hi va als Jocs Olímpics. Per tant, l'equip espanyol té opcions, però atenció, perquè podem avançar, Laia, ara al migdia, que l'equip espanyol amb la japonesa Mayuko Fujiki, la seleccionadora, estan preparant una coreografia en base a la Sagrada Família de Barcelona. Això és el que ens explicava.
Un dúo libre sería Sagrada Família com un tema, porque es una cosa muy importante, y también queremos presentar algo a España, que no será solamente flamenco, y también somos aquí en Barcelona, entrenando cada día en Barcelona, que es algo, aunque sea que yo soy japonesa, pero siento como algo especial de podemos coger esta energía.
Doncs ja ho veus, Laia, optimisme al CAR de Sant Cugat. Falta saber quines nou catalanes, quines nou nadadores hi aniran, però, per exemple, hi havia Iris Tió, Txell Mas, Paula Ramírez, Berta Ferreres, que sembla que ho tenen molt bé, no diré garantit, però que ho tenen molt bé per anar als Jocs de París.
Doncs tenim ganes de veure com els ha inspirat la Sagrada Família,
i
ho anirem explicant, i sobretot veient els Jocs de París. Aquest cap de setmana es disputa la Tri-Tour d'Amposta, una de les competicions de triatló que més han crescut els últims anys. Forma part d'un circuit amb proves a diferents punts de Catalunya, Carles Vila.
Agafa el relleu del triatló del Tebre, disputat el mes d'abril amb més de 1.000 participants. Per aquesta edició hi ha una novetat, la creació d'una prova només amb natació i ciclisme. Les curses més atractives, però, seran les modalitats d'esprint i olímpica. Àlex Revés és el responsable de l'organització.
El Tri-Tour d'Amposta es disputa el cap de setmana del 8 i 9 de juny, i el dissabte hi ha les proves Half Short i la nova incorporació de l'Aquabike, i el diumenge hi ha les distàncies sprint i olímpic. L'olímpic neden 1.500 metres, 40 en bici i 10 corrent, i l'sprint neden 750 metres, 20 quilòmetres en bici i 5 quilòmetres corrent.
La pròxima cursa en aquest circuit serà a Pont de Suert, el 7 de juliol, la prova de triatló més important que es fa als Pirineus.
I acabem amb una recomanació. Perquè avui és dimecres i toca Girona Reservat, el podcast que parla de tota l'actualitat del primer equip de futbol del Girona. I avui, Eduard, teniu diversos fronts oberts, tens molta feina, des dels canvis que han de fer per la Champions, la situació de Savinho, o, per exemple, com compaginar tres competicions.
Sí, d'entrada hem tingut com a convidat l'expresident del Girona, Francesc Rablet, que és advocat i que ens ha explicat quin pas farà el Manchester City per desprendre's de les accions i complir amb el que demana la normativa de la UEFA.
Que la figura jurídica que s'utilitza és la fidúcia. Aquest tant percent d'accions resteixes amb un ser una persona física que tindrà la gestió i el govern d'aquesta part de les accions i que tindria, en tot cas, com el futur, vendre aquestes accions amb una tercera empresa. Està ben pensat, perquè al final no hi ha una transmissió de les accions, que això té uns efectes fiscals, si no és una simple cessió. Jo et deixo tu, Eduard, el meu paquet d'accions, i a partir d'ara tu les governes i les gestiones. El tema és que la reversió és molt fàcil. És a dir, com que això entenc que pot ser temporal, en moments, si el Girona l'any que ve no tornés a participar a la Champions, la reversió és molt senzilla.
Mentrestant, Couto i Semenyo han parlat des de la concentració del Brasil. Tots dos han coincidit que no saben què faran l'any que ve i que estan centrats a la Copa Amèrica. Mentrestant, aquí cada cop està més a prop el fitxatge del central de l'Esparta de Praga, Ladislau Krejci, i des de l'Uruguai també donen per feta l'arribada de l'extrem de 20 anys del Liverpool de Montevideo, Luciano Rodríguez.
I què més expliquem del dia, Marta García?
Doncs bones notícies en el quadre de dobles de Roland Garros, victòria i classificació per a semifinals de Marcel Granollers. Amb l'argentí Horacio Ceballos han superat en dos sets al txec Mahak i al xinès Zhang, 6-4 i 6-1. En el quadre individual també busquen un lloc a semifinals Zverev i de Minyaur, que s'enfronten esta vesprada. El guanyador ja sap que tindrà com a rival en semis Casper Ruud, després de la retirada per lesió de Novak Djokovic. I avui també ha de quedar definida la segona semifinal del quadre femení, que eixirà dels partits que estan a punt de començar entre Mirra Andreeva i Arina Sabalenka i, d'altra banda, Jasmine Paolini i Elena Rybakina.
Doncs fins aquí la informació esportiva. Tornarem demà a la mateixa hora, aquesta tarda a partir de les 7, i ara seguim amb la segona hora del Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.